En aquest vídeo veurem els contrastos de bondat de just a un model de probabilitat. La situació en què estem és que nosaltres tenim una població de la qual estem estudiant una variable x i tenim una mostra i volem veure si aquesta mostra s'ajusta a un model de probabilitat. En el fons, el que estem mirant és si aquesta variable original podem dir que s'ajusta a una normal, o bé una binomial, o bé una Poisson, etc. Per atacar aquest problema tenim dues grans famílies de tècniques. La primera són els contrastos de bondat de just, dels quals ja n'hem vist alguns, Xi Quadrat i el G, però que n'hi ha més, com Kolmogorov, Smirnov, Anderson Darling i Shapiro-Wilk. També tenim un altre tipus de tècniques, que són procediments heurístics. Compararem histogrames i diagrames de caixa o bé una tècnica més específica que són els diagrames QQ. En aquest vídeo ens centrarem en els contrastos de bondat de just i començarem amb un exemple del Xi quadrat. El que volem fer amb els contrastos de bondat de just, tenim una mostra de dades independents i volem saber si segueixen un model de probabilitat. Per tant, com que és un contrast, necessitarem una hipòtesi nul·la i una hipòtesi alternativa. I la hipòtesi nul·la sempre serà la mateixa, la mostra s'ajusta al model de probabilitat o la mostra no s'ajusta al model de probabilitat. Anem a veure l'exemple. Tenim 180 dades que són mesures del temps en segons d'una reacció d'un cultiu. Si fem l'histograma d'aquestes 180 dades, fixeu-vos que són bastant simètriques, petit biaix a la dreta, però podria ser que fos una distribució normal. Les dades, a més, tenen una mitjana de 6,22, una desviació de 1,33, són 180 dades, i volem veure si això ho podem ajustar per una normal. El primer problema és quina normal volem ajustar aquí. Com que no tenim cap més informació, doncs farem la normal, aquella que la mu sigui 6,22, la mitjana de la mostra, i la sigma sigui 1,33, la desviació de la mostra. Si sobreposem aquesta normal en el nostre histograma, veurem que tenim a la primera part, doncs segurament ens estem tenim més dades observades que no les que hauria d'haver-hi una normal i cap al final potser serà menys. Anem a veure com procediríem per fer el contrast de Xi quadrat. Fixeu-vos que això és una variable numèrica, per tant no podem mirar dada a dada, no podem fer la tabulació de dades, sinó que el que farem és agrupar les dades amb intervals. El que farem, en el fons, serà comparar l'histograma amb la forma del model. Aquest test s'ha de dir, però, que és especialment indicat per models discrets, binomial, Poisson, etc. Per tant, amb la normal estarem forçant una mica la situació i, bàsicament, estarem forçant la situació perquè necessitarem agrupar les dades en intervals, farem K grups i farem servir l'estadístic de contrast habitual. L'estadístic de contrast habitual és el sumatori d'observats menys esperats al quadrat dividit per esperats. Bueno, els valors observats és la freqüència observada, els valors que hem vist, el comptatge i els esperats, els que hauríem de trobar si fossin el model, si seguissin el model de probabilitat. I aquest estadístic de contrast, no és cap sorpresa que segueixi un Xi quadrat. Ara els graus de llibertat, fixeu-vos que quan fèiem el contrast de bondat amb un model, el de la llei de Mendel, dèiem que era K menys 1, ara direm que és K menys S i menys 1, on S és el nombre de paràmetres del model que s'han estimat a partir de les dades. En el nostre exemple, la S és igual a 2 perquè la mu del model normal que estem ajustant és 6,22, la mitjana de les dades, i la sigma és 1,33, la desviació de les dades. Fixeu-vos que quan en el vídeo anterior hem vist que la llei de Mendel, la S era 0 perquè són, en el fons són models on no hi ha cap paràmetre. Fixeu-vos que, igual com fèiem amb els histogrames, hem de decidir quants grups farem servir, quants intervals. Una norma que podem aplicar és, si tenim 20 dades, millor que no fem el test. Si tenim fins a 50 dades, doncs, de 5 a 10 intervals, si tenim 100 dades de 10 a 20, si tenim més de 100 intervals, o l'arrel quadrada, o la n dividit per 5. Fixeu-vos que això, la decisió aquesta, serà crítica, perquè amb diferent nombre d'intervals pot ser que tinguéssim un resultat diferent del test. I fixeu-vos també que no hem de posar masses intervals, sobretot perquè si ens queden intervals amb observacions o valors esperats molt petits, més petits que 5, no podem aplicar el test de xi quadrat. Anem a veure ara ja com aplicar el test de xi quadrat en el nostre exemple. Concretament el que farem serà agafar 15 grups. Recordem, la hipòtesi no és que la variable aleatòria es distribueix amb una normal 6,22 o 0,33. L'alternativa és que no es distribueix amb aquest model. En aquesta taula tenim la primera columna, els valors observats. Fixeu-vos que hem agafat intervals de 0,5 segons i si miréssim les dades veuríem que en el primer interval de menys infinit a 3,5 hi ha una observació. Només de 3,5 a 4 segons hi ha 4 cultius que han reaccionat, de 4 a 4,5 n'hi ha 5 i així fins a 180. El que tenim a la segona columna, la tercera columna, és la probabilitat que tinguem entre menys infinit i 3,5, entre 3,5 i 4, si seguim aquesta normal. Anem a veure-ho amb el GeoGebra. Nosaltres tenim la normal 6,22 o 0,33. En el primer interval, la probabilitat de que x sigui més petit o igual que 3,5, si ho fem, posem aquí 3,5, és 0,0204, el primer valor de la taula de l'ex. Si volem el segon interval, entre 3,5 i 4, la probabilitat és 0,0271. I així, tots els valors, totes les probabilitats, que evidentment han de sumar un, perquè són les probabilitats de cada un dels trams. Això serien les probabilitats esperades. Però nosaltres el que ens interessa són els valors esperats. Per tant, aquest tant per 1 l'hem de passar tant per 180. El que fem és multiplicar les probabilitats per 180. I com que hem dit que no havíem de tenir observacions més petites que 5, grups amb observacions més petites que 5, el que haurem de fer és ajuntar. Si ajuntem aquest i aquest són 2, aquest fan 6, ara aquí encara en tenim un, per tant podem ajuntar aquests 4 i també ajuntarem aquests 2, perquè tenen poca freqüència. I ara ja apliquem l'estadístic de contrast, sumatori d'observats menys esperats al quadrat dividit per esperats, que si ho feu això ens dona 14,71. Fixeu-vos que el model normal que estem estudiant, la mu és 6,22 i la s és 1, la mu és 6,22 i la sigma 1,33, per tant, en aquí, això sabem que segueix un xi quadrat amb k menys s menys 1, aquest 6,22 i aquest 1,33 els hem tret de les dades, per tant, la s és igual a 2. Per tant, si tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervals. La K és la 11, menys 2, menys 1. Això fa igual a 8. Podria ser que ens haguessin dit, mireu si això s'ajusta a una normal 6, 1. En aquest cas, el 6 i el 1 no han sortit a partir de les dades. Per tant, la S seria 0. Anem, doncs, a trobar quin és l'estadístic de contrast. Recordem, hem de mirar la cua de la dreta amb un xi quadrat de 8 graus de llibertat. Per tant, ens anem a l'xi quadrat, 8 graus de llibertat. La cua de la dreta que tenim a la dreta de 14,71. I això ens és 0,065. És un valor petit, però encara no és prou petit. No és més gran que alfa 0,05, per tant no podem rebutjar la hipòtesi nul·la. No podem dir que aquestes dades no es distribueixen en la normal. No estem assegurant que sí que es distribueixen, però no tenim motius per dir que no es distribueixi. Diríem que passa el test. Si ho féssim amb la regla d'acceptació, la regla d'acceptació a 15,50 d'un xi quadrat amb 8 graus de llibertat, tenim l'àrea a la dreta de 0,05, Fixeu-vos que la regió d'acceptació és 0, entre 0 i 15, 50, teníem l'estadístic de contrast que era 14,71, per tant estem dins la regió d'acceptació, no ho podem rebutjar, passem el test. Hi ha altres testos, no només hi ha el xi quadrat. El primer test que veurem alternatiu és un test que farem servir molt, és el test que en direm de Shapiro-Wilk. I en aquest cas concret només serveix per veure si ajustem una norma. Aquest és el que farem servir per defecte per mirar si les dades s'ajusten a una distribució normal i és especialment adequat quan tenim poques dades, quan tenim mostres de menys de 50 observacions. Fixeu-vos, necessitarem un estadístic de contrast, aquesta és la sortida d'R, no us expliquem com es calcula aquest estadístic, la fórmula no és intuïtiva, el que ens importa és el valor P. Altres contrastos també, en aquest cas ja generals, no només per normalitat. El test de Kolmogorov-Smirnov, el que fem és calcular probabilitats acumulades. Si amb el test de xi quadrat calculàvem l'histograma amb la corba de la normal, ara faríem amb l'histograma acumulat i la corba acumulada de la normal. És un contrast bastant potent i és molt útil quan tenim poques dades també i quan els paràmetres no s'han estimat a partir de les dades, quan ens venen determinats. Altra vegada, aquesta seria la sortida d'R, tenim l'estadístic de contrast, tampoc expliquem com es calcula i el que valor hauríem de decidir. I un refinament del test de Kolmogorov-Smirnov és el test d'Anderson-Darling, que també compara aquestes probabilitats acumulades, però ara dona més importància a les probabilitats que hi ha a les cues. I altra vegada tindrem el valor P. Acabarem aquest vídeo amb unes consideracions respecte a la vida de la mostra. Aquests testos no són massa adequats quan tenim mostres petites. Ni no són massa adequats perquè li costa veure diferències entre la mostra i la distribució. Fixeu-vos que tenim el test de Shapiro-Wilk, que sí que és especialista en mostres petites, el test de Kolmogorov-Smirnov també. I per contra, aquests testos, si tenim n's molt i molt grans, gairebé sempre rebutgen H0, per tant, gairebé sempre ens diuen que no estem ajustant, no podem ajustar per aquella probabilitat, aquell model. Per tant, quan tenim dades molt grans, no serveixen aquests contrastos i farem servir les tècniques QQ, els gràfics quantils-quantils, que veurem en el proper vídeo.